amb Miquel Albert Soler.
En l'etapa de la vida adulta, la il·lusió pren un caire diferent i més canviant al llarg dels anys. Primerament, es té la il·lusió de trobar un treball que permeti realitzar-se professionalment i guanyar-se la vida. Casar-se, aparellar-se, viure en forma independent o en qualsevol altre estil de vida que cadascú lliurement tria. En alguns casos, tenir fills. I així, des de les circumstàncies personals de cadascú, anar forjant un projecte de vida amb sentit. És curiós, però, veure com, amb el pas dels anys, aquestes mateixes coses que eren la nostra il·lusió es converteixen en problema. El treball ja no és el que era, problemes amb la parella, problemes amb els fills, apareix la desil·lusió. Les causes que motiven aquestes desil·lusions poden residir en el nostre entorn o en nosaltres mateixos. Si els factors causants de desil·lusió estan en l'entorn, pot ser que nosaltres els puguem modificar o no, depèn. Però si aquests factors estan en nosaltres mateixos, sí que hi podem fer alguna cosa. Avui ens podem preguntar: en quin grau sé treballar la meva ment, el meu esperit, per tal d'aconseguir el màxim d'il·lusió possible en la meva vida?
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
9 i 3 minuts de la nit. Hola, Catalunya. Hola, Andorra. Salutacions també a tota la gent que ens escolteu diàriament per internet. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
La selecció espanyola de bàsquet invicta en aquest Mundial sumava ahir la quarta victòria del campionat i s'assegurava la primera plaça del grup A una jornada abans de finalitzar la primera fase. Sergi Llull.
Primer objectiu aconseguit, el quedar primer de grup. Crec que hem jugat un bon partit, molt seriosos des del principi, molt concentrats, sapiguent de la duresa del rival i al final pues, hem pogut guanyar.
I el Senegal, revelació d'aquest Mundial, serà el rival d'Espanya en els vuitens de final, la selecció africana, que compta amb un jugador NBA, tancat la primera fase, quarta classificada del grup B, amb dues victòries contra Puerto Rico i Croàcia i dues derrotes contra Grècia i Argentina. El partit de vuitens es jugarà a Madrid aquest dissabte 6 de setembre a les 10 de la nit. Un altre partit de vuitens serà el que enfrontarà els Estats Units i Mèxic. Aquest es jugarà dissabte a les 6 de la tarda aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi. I qui deia que el bàsquet no interessa a la gent? Doncs la selecció espanyola, de moment, està demostrant tot el contrari. Un bon exemple són els 3,4 milions d'espectadors, un magnífic 22,7% de share que ahir van estar pendents de 4 per veure el partidàs d'Espanya contra França. Hi havia ganes de tornar-los la derrota de l'europeu de l'estiu passat i el cert és que la selecció d'Orenga va deixar clar la seva superioritat amb el 88-64 final. La llàstima és que els clubs no hagin sabut aprofitar tot el que arrossega la selecció. I ho deia Pepo Hernández ahir al Bàsquet al Dia.
Me puedo quejar de que parece que los éxitos de la selección ya es una cosa normal y entonces ya no nos hace tanta gracia como antes y eso a mí me preocupa. Nos tendría que alegrar mucho cada vez que la selección consigue un éxito. Y lo que sí también es un poquito penoso, pues eso, quizá cómo está el resto del baloncesto que no sea selección nacional, porque se podía, yo creo, haber aprovechado muchísimo más el éxito de la piel mundial para realmente consolidar un baloncesto en general, en categorías de base, en todas las, en el resto de las categorías, mucho más potente.
Paraula de Pep Hernández. I avui a partir de les 10 de la nit, la invicta selecció espanyola amb 4 victòries matemàticament campiona d'aquest grup A, ja sap que se les veurà amb el Senegal en els vuitens de final. Abans, però, encara li toca doncs, tancar la primera fase del Mundial jugant contra Sèrbia. Amb la Marta Casanovas, el Xavi Pagan a la producció.
Molt bona nit. Endavant, Òscar Merino.
Gran Xavi i Mario Ramírez al control tècnic. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Passant 6 minuts a les 9 de la nit, ja ens hem de posar seriosos. Notícia de darrera hora, comunicat de la Bruixa d'Or Manresa. Carles Marcó tornarà els propers dies a la banqueta de la Bruixa d'Or Manresa, el tècnic badaloní, que ja ha estat assistent, com bé sabreu, en les darreres temporades, ocuparà la plaça que deixa Pere Romero, que es veurà, o es veu obligat, vaja, a deixar la banqueta per problemes de salut. Romero es reincorporarà a la direcció tècnica tan bon punt sigui possible. El club no dona més detalls, tampoc cal donar-los, òbviament. La intimitat de cadascú doncs, és això, la intimitat de cadascú. Però vaja, recordar, si més no, que el 2013 Pere Romero ja va tenir problemes de salut amb una oclusió intestinal. Es va recuperar, però no volem anar més enllà. No dona més detalls al Bàsquet Manresa, però en tot cas acabarem dient doncs, que esperem i desitgem, faltaria més, que es recuperi el millor possible i el més ràpidament possible el bo de Pere Romero perquè pugui tornar a les seves tasques com a director tècnic de la Bruixa d'Or Manresa i també s'havia de compaginar amb la segona entrenador del Manresa, fent pinya amb Pedro Martínez, però de moment no podrà ser. I Carles Marcó passarà a ocupar el seu lloc com a ajudant de Pedro Martínez a la banqueta de la Bruixa d'Or Manresa. Insistim, des d'aquí doncs, desitjar una pronta recuperació a Pere Romero, director tècnic del Bàsquet Manresa. I tornant a la selecció espanyola, doncs dic que el combinat que dirigeix Orenga doncs, està veient doncs, com li estan sortint les coses de la millor manera possible en aquest Mundial d'Espanya. El partit d'ahir contra França doncs, va ser un nou exemple. Victòria per 21 punts de diferència davant d'una selecció que, cert, a diferència d'Espanya, tenia absències importants com la de Tony Parker, però no deixa de ser la vigent campiona d'Europa. I ahir perdia 88-64. Escandalosa va ser la valoració final. 100 per Espanya, 30 per França. Què van dir els protes ahir després del partit?
Tot i aquests marcadors contundents, els jugadors de la selecció asseguren que els partits no són fàcils de jugar. Escoltem Ricky Rubio i Sergi Llull.
No, cada partit el podem guanyar des del primer moment, no? Jo crec que el plantejament del partit avui era jugar els 40 minuts forts i crec que ho hem aconseguit, que si tothom espera que fem lo de Brasil, que de mitja part ja anem guanyant de 20, serà molt difícil, no? Llavors, tenim que ser conscients de que els altres equips també juguen, però nosaltres tenim que sortir agressius com hem sortit els dos últims partits, no?
Partits contra seleccions d'aquest nivell sempre són complicats, no? Jo crec que l'equip sap que aquests partits són difícils, per això sortim sempre tan concentrats i tan mentalitzats, tant en atac com en defensa.
Això sí, el base del Masnou reconeix que és un gust poder jugar en aquesta selecció.
Aquest era l'objectiu, quedar primers de grup, i crec que les sensacions no podrien ser millor, no? Estem molt, molt bé, molt còmodes, crec que tothom ha acceptat el seu rol, i quan guanyem és més fàcil acceptar el rol, no? Però jugant així, la veritat és que és un gust, no?
El base dels Minnesota Timberwolves també té clar que aquesta selecció irrepetible durarà el que durarà.
Que aquest equip ha demostrat any rere any que som una família, que ens ho passem bé jugant, i això és molt important. I jo crec que algun dia arribarà a la seva fi, però tenim de disfrutar mentre duri, no?
Doncs està clar que tot ho bo s'acaba, però mentrestant seguirem gaudint d'aquesta selecció dels Gasols, Navarro, Ricky i companyia, que aquesta nit, com dèiem, a partir de les 10 jugant el darrer compromís de la primera fase contra Sèrbia. La selecció que entrena el mític Sasha Georgievich juga per acabar la primera fase el més amunt possible.
Esperamos que España nos regale algo, pero nosotros no podemos regalar a nadie nada. Tenemos que ser concentrados, luchadores, como los hemos estado hasta ahora. Es un equipo que tiene carácter, y por eso es una parte positiva con la cual me voy a en hotel.
Doncs, independentment del que passi aquesta nit, dissabte a les 10 a Madrid, la selecció d'Orenga disputarà el partit de vuitens de final contra el Senegal, una selecció liderada pel NBA Gorgui Dieng, company de Ricky Rubio, que debuta a la selecció africana a nivell internacional en aquesta competició, i amb altres jugadors que també militen a la Lliga Universitària dels Estats Units o en diferents equips d'Europa, també al Japó o al propi Senegal. Ell és senegalès, concretament de Dakar, i després de passar per Menorca, per Tenerife, Les Palmes, aquesta serà la seva, crec, tercera temporada al FIA Joventut. 9 i 11 de la nit. Sitafa Sabané, hola Sitafa, bona nit.
Hola, bona nit.
Sorprès el que està fent el Senegal en el Mundial d'Espanya?
Sí, bueno, creo que como todo el mundo ha sorprendido bastante el equipo. Yo sabía que eran chavales con mucho talento, que tenían la oportunidad de hacerlo bien, pero especialmente la victoria contra Croacia creo que ha sorprendido mucha gente de manera muy grata.
Pasar de la primera fase ya es todo un éxito, ¿no? Entonces.
Sí, desde luego. Para Senegal pues nunca se había pasado la parte. Esto ya de por sí es un éxito, porque además es un proyecto más a medio plazo, con jugadores bastante jóvenes, y la meta en esta ocasión era participar y hacer un buen papel, además de aprender muchísimo de este Mundial, para luego intentar reconquistar la corona africana el año que viene.
¿Qué se dice en tu país de este momento histórico para el baloncesto?
Perdón, no les escucho muy bien.
Sí, no, ¿qué se dice en Senegal, en tu país, qué se dice de este momento histórico o para el baloncesto? ¿Qué se comenta ahí?
Nada, hombre, obviamente hay muchísima felicidad por eso, especialmente por los tiempos que corren. Cualquier buena noticia está más que bien recibida. Además, nadie se esperaba que pudieran ya dar este paso. Había habido, por desgracia, como siempre, bastante problemas a la hora de la selección. Pero bueno, los chavales han sacado el orgullo y han podido sacar un par de partidos. Ya esta otra fase, bueno, por un lado se puede decir que es un premio, pero no se lo van a tomar así, van a salir a competir al máximo, aun sabiendo que se enfrentan a seguramente el mejor equipo de este campeonato del mundo.
Y contra España, ¿eh? Los octavos de final de este Mundial, España-Senegal, ¿cómo lo ves?
Hombre, como acabo de decir, pues España está jugando impresionante. Creo que ya esto sobra decir que claramente son los favoritos. Los hermanos Gasoles están a un gran nivel. Pau está, creo que, más fresco que le hayamos visto en los últimos años. Y todo el equipo en general está muy motivado, juegan muy bien. Y va a ser muy, muy complicado. Pero tiene que salir a hacer lo mejor que pueda. Defender a tope y esperar que quizás haya un día sin acierto desde el exterior para España, para tener cualquier oportunidad de estar ahí.
Pero si te ¿le das alguna opción a Senegal?
Bueno, sabemos que son muy pequeñas las opciones, pero si la matemática siempre diese el resultado, pues nunca haría falta jugar los campeonatos, ¿no?
Uh-huh. Pues veremos qué pasa en este cruce de octavos España-Senegal. Hablamos de la peña del Fiat Juventud. ¿Cómo va la pretemporada?
Pues va muy bien, llevamos ya, pues estamos acabando la segunda semana. Tenemos la buena ventaja hoy en día de tener ya toda la plantilla aquí entrenando, todo el mundo con salud, así que bueno, estamos intentando aprovechar ya estos primeros días para irnos conociendo, acoplando y trabajar de cara a una temporada tan buena, sino mejor como la anterior.
Cuatro caras nuevas, ¿qué te parece la peña de esta temporada, la de 2014-2015?
Bueno, a mí me han encantado los fichajes ya en su momento y ahora después de conocerlos de primera mano, aún más, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Son todos muy buenos jugadores. Creo que sobre papel hemos subido mejor a la plantilla del año pasado. Ahora hace falta plasmarlo en la cancha.
Bajas cuatro importantes, ¿no? Surna, Devoy Joseph, Kotzran. No sé si esto, sobre todo, ¿te ha sorprendido la salida de Vives?
Sí, la verdad que, bueno, especialmente la salida de Vives es una grandísima pena por muchas razones bastante obvias. Pero sabemos que de esto va también este negocio. Es un muy buen jugador, además es un muy buen amigo nuestro y todos le deseamos lo mejor ahí en Valencia. Pero bueno, de una desgracia ha salido también algo muy bueno, que es la vuelta de Damon Mallet, que es un jugadorazo, como bien sabemos todos, uh-huh. Y nos dará muchísimo este año.
La temporada pasada fue buena o muy buena. ¿Qué objetivos os marcáis para esta?
Bueno, como veterano te diré que es muy temprano y en la pretemporada todo el mundo tiene los mismos objetivos, que son lograr la Copa del Rey y el campeonato, pero bueno, esto creo que es muy temprano para hablar de esas cosas. El año pasado llegamos a 16 victorias, la meta ahora mismo es, repito, mejorarla, como sería la meta de cualquier equipo, pero yo no soy tanto de hablar las metas como de hacerlas y ya estamos con ganas de empezar los partidos de pretemporada para tener una idea más clara de nuestro nivel y luego ya empezar la liga.
Y personalmente, otra temporada más en Badalona, la tercera, en plena forma, ¿no? Como un chaval.
Bueno, como un chaval, no sé. Eso no lo opino yo después de los entrenamientos. Quizás antes, pero ya he acabado con las agujetas y más en estas épocas. Pero bueno, sí, me encuentro con muchísimas ganas de empezar otra temporada aquí en el Juventud. Más, repito, con el equipo que tenemos, que la verdad que andamos todos muy ilusionados y cada uno con muchas ganas de ir cogiendo ritmo a nivel personal para aportarlo el máximo posible al equipo, porque además la competencia será bastante dura este año.
Bueno, pues Sita Fasabane, un placer que hayas pasado por el Básquet al Día y mucha, mucha, mucha suerte esta temporada.
Muchas gracias.
Doncs avui volíem parlar del Senegal i d'aquest enfrontament de vuitens. A final, Espanya-Senegal amb el jugador del Fiat Joventut de la penya, Sitafa Sabané. Anem amb la resta de creuaments que quedarien o queden així.
Tenim Turquia, Lituània, Sèrbia, Argentina, Estats Units, Mèxic, Espanya-Senegal, com ja hem dit, República Dominicana, Eslovènia, França, Grècia, Ucraïna, Austràlia i Brasil, Croàcia.
Passant 18 minuts a les 9 de la nit, més coses.
Esforç, imaginació, equip. T'emociona el bàsquet? Ets un bàsquet lover. El bàsquet és ple de persones que troben en el que estimen l'energia per continuar. Endesa, energia per la vida. Empresa col·laboradora amb la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Hem de parlar de l'NBA tot d'una. Abans, fem un repàs per la Lliga Endesa. Arriben noves notícies des de Manresa. Carles Vivià és el protagonista.
El jugador valencià ex del Tenerife les darreres dues temporades formarà part de la plantilla de la Bruixa d'Or Manresa per començar la temporada 2014-2015. El base, que ja ha estat entrenant amb l'equip en els últims dies, tindrà un contracte temporal per als propers dos mesos.
Temporal substituint el base Àlex Hernández, que segueix recuperant de la fascitis plantar, i un altre jugador tocat al Manresa és el que s'espera que sigui el base titular, l'ex del Baskonia, Pepe Poeta.
El club ha fet saber que Poeta va arribar amb una forta contusió al genoll esquerre producte d'un cop que va rebre quan disputava un partit de la classificació per a l'Eurobàsquet amb la selecció d'Itàlia. Aquesta contusió està sent tractada pels serveis mèdics del club i s'espera que es pugui reincorporar en breu als entrenaments.
I recordem la notícia del dia, Carles Marco, que torna a la banqueta de la Bruixa d'Or Manresa, serà l'ajudant de Pedro Martínez, després que Pere Romero no ho pugui ser per motius o problemes de salut. Esperem i desitgem que es pugui recuperar el més ràpid possible. Recta final del programa, 10 minuts per 10:15. Temps per la NBA.
Esforç. Imaginació. Aquí. T'emociona el bàsquet? Ets un bàsquet lover. El bàsquet és ple de persones que troben en el que estimen l'energia per continuar. Endesa, energia per la vida. Empresa col·laboradora amb la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs ell també segueix amb nosaltres, professor Josep Garriga. Hola, mestre, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Escolta, doncs la temporada passada ja ens vas guiar pel món NBA i en aquesta tenim la sort de seguir comptant amb tu. I hem de començar parlant d'un estiu mogut, també, a la NBA, eh?
Sí, mogut perquè hauríem de parlar de l'últim draft, hauríem de parlar de com un dels drafts amb més talent dels últims anys, segurament des del 2003, sense cap gènere de dubtes, afecta una mica la confecció de les plantilles. El que passa és que ja ha començat a haver-hi moviments, no només de jugadors de primer any, sinó fonamentalment de jugadors veterans i, a més, de jugadors veterans estrell. Començant pel canvi d'aires de LeBron James, que deixa Miami i se'n va a Cleveland com a agent lliure. LeBron James tria equip i tria tornar a Cleveland, i el mateix equip de Cleveland adquireix l'estrella, l'alè estrella de Minnesota Timberwolves, company de Ricky Rubio, Kevin Love, a canvi d'una tripleta, sobretot de dos jugadors que crida molt l'atenció perquè són els dos darrers números 1 del draft: Andrew Wiggins, primer del draft de 2014, i Anthony Bennett, primer del draft del 2013. Tots dos jugadors canadencs, molt curiós, tots dos jugadors comparteixen posició. Potser Anthony Bennett és un ale una miqueta més fort, un 3 una miqueta més 3-4, i dos jugadors que tenen moltes possibilitats de convertir-se en estrelles d'aquesta lliga, no? Per tant, es podria dir que Minnesota el que fa és fitxar futur, i afegeixen en aquesta llista d'adquisicions, també a través d'aquest canvi amb Cleveland, un jugador que ve rebotat de Philadelphia, que es diu Tadeusz Young, un altre alè fort, esquerrà, bon tirador, un jugador molt competitiu, dotzè del draft de 2007, i a més, firmen el que és la seva primera elecció de draft, Zach LaVine, un jugador d'UCLA, que és un altre alè, un atleta impressionant. És a dir, pinta molt bé Minnesota des del punt de vista de l'espectador. Segur que es divertiran molt aquest any tots els companys de Ricky Rubio. A més, això, hi has d'afegir el pivot senegalès Gorgui Dieng, que és l'autèntica sensació d'aquest Mundial.
Fem una cosa, Josep, perdona. Escoltem a Ricky Rubio parlant de com queda, el que tu ara explicaves, no? del que espera dels Minnesota aquesta temporada de la NBA.
Ho recordo una mica quan el meu primer any, no? Amb molta il·lusió, i això és sempre positiu. Ara espero que reflecteixi amb resultats sí que perdem a Kevin Love, una estrella, l'estrella de l'equip, però tenim, com dic, no? Il·lusió i jugadors joves amb moltes ganes de fer-ho bé, no?
Què et sembla la reflexió, Josep, de Ricky Rubio?
Sí, jo crec que il·lusió una mica és el que defineix els comentaris que ens arriben des de Minnesota, i és lògic que el Ricky ho vegi així. Ells perden la seva estrella, però fitxen futur i fitxen molt de talent. És veritat que són un meló per obrir a nivell de bàsquet professional, la majoria d'aquests jugadors que t'he dit, però si resulten, insisteixo, a Minnesota es divertiran molt. Cleveland, en canvi, el que fitxa és immediatesa, no? Fitxa impacte immediat. LeBron James, Kevin Love, tenien Kyrie Irving, tres jugadors que, si tu em dius cinc jugadors que ara mateix són importantíssims a la lliga, segur que aquests tres són allà al mig.
Sí, sí.
Per tant, Cleveland es converteix en un candidat claríssim a l'anell des de ja mateix. El que passa és que segurament amb un recorregut molt més curt del que tindrien si s'haguessin assegurat Andrew Wiggins i s'haguessin quedat també Anthony Bennett.
Imagina't, Josep, que ets David Blatt, que acabes de guanyar l'Eurolliga amb el Maccabi, que te'n vas a la NBA amb els Cleveland i de sobte et van portant aquestes figures. Jo crec que el senyor Blatt estarà al·lucinant.
Sí, pot estar molt content. Evidentment, és un grup que li permetrà competir amb les màximes opcions d'aixecar al final la Copa de Campió i posar-se en el seu dit el primer anell de l'NBA. Està claríssim, el permís d'altres equips que puguin resultar outsiders, respectant les possibilitats que pugui tenir el campió San Antonio, que és un equip cada any més veterà, i és un equip amb el que cada any no content i cada any competeix d'una manera impressionant. Mm-hmm. Ja ho veurem. Més coses interessants, a part de Minnesota i Cleveland, i aquest canvi, Chicago ens interessarà molt perquè fitxa fonamentalment jugadors que coneixem. Es fa amb Nikola Mirotic i Pau Gasol a un joc interior que ve a completar la feina de Joaquim Noah, anomenat millor defensor de la Lliga. No? Un equip segurament molt definit pel paper que pugui fer la seva estrella, Derrick Rose, el base ara mateix de la selecció americana en el Campionat del Món, i de la seva salut dependran moltes coses, perquè en el perímetre de Chicago està una miqueta carent de talent. Sí que és cert que draftegen i fitxen l'aler de la Universitat de Creighton, Doug McDermott, que és aquell aler blanc del que jo t'havia parlat, que era va deixar Creighton com el quart màxim anotador de la història de la Lliga Universitària, de tota la història. O sigui, una autèntica màquina de fer punts, que veurem com s'adapta una miqueta al joc del bàsquet professional americà. Mm-hmm. I després, si vols, per acabar, sí, un comentari sobre el primer moviment que fa el nou propietari dels Clippers, Steve Ballmer. Recordem que els Clippers eren propietat de Donald Sterling i hi va haver un escàndol de racisme, i això va ser condemnat per pràcticament tota la Lliga. Van forçar, no sense polèmica, la venda de la franquícia que va comprar Steve Ballmer, i la primera decisió que ha pres és posar tota la seva confiança en el seu entrenador, Glenn Doc Rivers. El renova per 5 anys a raó de 10 milions de dòlars cada any, que per ser un entrenador no està gens malament.
Doncs la veritat és que no està gens malament. Per cert, no puc estar de preguntar-te pel Mundial. Estats Units, de moment, es passegen, no?, pel Mundial. Si tot va com ha d'anar, contra Espanya a la final, no?
Sí, tant Estats Units com Espanya estan demostrant que són molt superiors als seus rivals, als altres equips. Estan guanyant els partits amb força solvència. Estats Units, potser, si vols, d'una manera una miqueta més exuberant, però també Espanya està donant a cada partit, pràcticament, una lliçó d'autoritat. Per tant, sí, sembla que tot va cap allà. El que passa és que després comencen a haver-hi encreuaments i, a vegades, a un sol partit poden passar moltes coses, no? Jo tenia un amic que m'enviava, em tuitejava, veient el partit d'Espanya, i en Espanya quan pot córrer i juga amb molt de ritme, és imparable, no? Jo li deia, sí, però a més amb molt de ritme, amb encert. Si Espanya, pel que sigui, en un partit no troba aquest encert, si la pilota no entra, qualsevol equip li pot donar problemes, sobretot a partir dels encreuaments.
Però creus que Espanya és més equip, amb totes les lletres, que Estats Units?
Sí, segurament. Tu has de pensar que els equips americans es fan a base de jugadors, fan primer una selecció molt, molt llarga, i després són jugadors que sí, que juguen a la mateixa lliga, però no estan acostumats a jugar junts. Espanya ara mateix és una mica el que definia Díaz Miguel, no? El vell entrenador de la selecció espanyola, ell deia que ell no era l'entrenador de la selecció espanyola, ell deia que ell entrenava l'equip nacional, no? A mi li agrada dir que era un equip. Espanya fa molts anys que aquests jugadors juguen junts, i realment són un equip, i aquestes coses es noten en la química que tenen entre ells, i es noten també a l'hora de jugar, perquè saben cadascú on està el company i què és el millor que es pot fer en cada moment per afavorir el joc de cada un d'ells. Això és un avantatge molt gran, efectivament, sobretot quan vinguin les dificultats.
Doncs veurem què passa. I per cert, que tenim el primer finalista, equip finalista de la Women NBA, són els Mercury de Phoenix. Professor Garriga, Josep, un plaer com sempre, i tenir-te una temporada més al Bàsquet al Dia, i ens retrobem setmana rere setmana. Una abraçada, cuida't.
Molt bé, una forta abraçada per vosaltres.
I ho hem de deixar aquí recordant, per exemple, que la selecció espanyola femenina està preparant el Mundial de Turquia, la vigent campiona d'Europa, que és l'espanyola, doncs avui ha derrotat a Sèrbia 79 a 66. I també us recordo els creuaments de vuitens de final del Mundial d'Espanya, per exemple, Espanya-Senegal o Estats Units-Mèxic. Ho deixem aquí demà a partir de les 9 de la nit. Més bàsquet al dia aquí a Radio Estel. Que vagi bé, bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.